Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Evidentment, la gran notícia del dia d'avui ja ho va ser ahir en quan es va conèixer, una mica per sorpresa, perquè tothom estava pendent d'aquest anunci. A la reunió de la interterritorial d'ahir, un mirava l'ordre del dia i semblava que la qüestió no estava damunt de la taula, però els esdeveniments es van anar succeint, es van precipitar i el govern espanyol va acabar anunciant que el pròxim dia 20 d'abril ja no caldrà que portem la mascareta en interiors. El govern ho aprovarà al Consell de Ministres del dia 19, és a dir, tornant de la Setmana Santa, i a partir del dia 20 haurem acabat amb l'obligació d'utilitzar la mascareta en interiors, que ja hem après al llarg de tota aquesta pandèmia, que és, evidentment, els espais on hi havia un major risc de contagi per la proximitat amb les persones amb les que puguis interactuar, etc. El cert és que el govern espanyol sempre havia dit que això es faria d'acord o en consens amb la comunitat científica, i ahir, de cop i volta, el govern es va despenjar amb aquest anunci. Avui tenim ganes de parlar-ne. Ens està escoltant ja a aquesta hora la doctora Campins. Com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Ahir ja l'escoltava. No sé si la va agafar per sorpresa o no. Ja s'ho esperava vostè, que en qualsevol moment el govern espanyol es despenjaria amb aquest anunci.
Sí, ja m'ho esperava, perquè de fet ja feia dies que es anava dient i hi havia moltes comunitats autònomes, que entre elles Catalunya, no? que ho anava demanant, o sigui que era previsible que un dia d'aquests això passés. No? Jo, de fet, em vaig... la notícia em va agradar en el sentit de que jo preferia que fos després de Setmana Santa que abans, no? Per el fet de que pues, la setmana que ve, durant la Setmana Santa, al ser festa, hi ha moltes més interaccions personals, es trobaran moltes més persones i, per tant, treure-ho just en el moment en què hi ha una situació que podríem dir de més risc, que jo ho trobava imprudent, no? O sigui que, bueno, aplaudeixo el que s'hagi esperat i que hagin fet cas a molts dels tècnics, experts, dels científics que assessoran en el govern i que deien que millor pues, esperar una mica més.
Clar, entenc que hi ha una part, diguem-ne, que sembla bastant evident, que és que als hospitals, als CAPs, a les residències de gent gran o al transport públic, la mascareta sembla que es quedarà i té tot el sentit, no? Entenc, doctora, en aquest sentit que la mascareta no marxi d'espais com aquests?
Sí, és evident, perquè encara estem en pandèmia, el virus està circulant, de fet, cada dia hi ha casos, no? O sigui que no podem, ja hem tret totes les mesures, doncs el que hem de fer és protegir els vulnerables en aquests moments, i és l'estratègia que s'està seguint, no? I que, a més, és molt encertada, però clar, per protegir els vulnerables, lògicament, en aquells llocs on hi ha aquestes persones, doncs hem de seguir portant mascareta. I no només com a recomanació general o com a obligatòria seguirà estant als hospitals, als centres sociosanitaris, residències i transports públics, però també és una recomanació important el que les persones vulnerables, quan estiguin en llocs interiors en què hi ha un nombre important de persones, llocs mal ventilats, aquestes persones segueixin portant la mascareta, no? Encara que no es recomani de manera general en aquests espais.
Clar, jo aquest matí, quan hem començat el programa, jo ho plantejava, perquè és un dubte, doctora, que tinc. Clar, la ministra va dir que els llocs de feina, d'alguna manera, doncs cada empresa acabés regulant una mica què fer-ne, no?, de la mascareta. Hi ha moltes persones que no ho acaben de veure clar, això d'anar a treballar i no portar la mascareta. És una bona idea, ara, que quan anem a treballar en un interior ens traguem la mascareta?
És que tot depèn del nombre de persones que hi hagin en aquest espai interior. Si són sales comuns en què hi treballen doncs potser 15-20 persones amb diferents taules, amb una distància curta, i a més la ventilació no és bona, doncs, lògicament, és un lloc on hi pot haver-hi una elevada transmissibilitat si hi ha un cas, no? O sigui que en aquests espais la recomanació seria seguir portant mascareta. Ara bé, si són despatxos o llocs de treball compartits per dues, tres persones, en què hi ha pues, un espai entre uns i els altres, en aquest cas no seria necessari, no? I inclús en espais grans, si hi ha molt bona ventilació, doncs tampoc seria necessari. O sigui que no es pot generalitzar. Jo crec que per això el Ministeri ha dit, bueno, depèn de cada servei de prevenció de riscos laborals segons les condicions d'aquell lloc de treball.
Des d'un punt de vista pandèmic, estem en un bon moment per prendre aquesta decisió ara, doctora Campins?
Bé, estem en un bon moment perquè tenim tres elements que ens van a favor, no? Per una banda, perquè tenim una elevada cobertura vacunal. El nostre país és dels països del món en què tenim més percentatge de persones vacunades. La segona raó és perquè durant aquesta sisena onada s'ha infectat molta gent i, per tant, també hi ha un percentatge alt de persones que acaben de passar la infecció i, per tant, tenen immunitat, tenen protecció natural. I també perquè Omicron és una variant que, a pesar que és molt transmissible, té una gravetat menor, no? O sigui que en aquests moments els condicionants són bons, però no podem oblidar que podria venir una altra variant, que pugui ser doncs, més greu, i també hem de veure una mica ara el fet d'haver-se flexibilitzat o retirat totes les restriccions i també quan traiem les mascaretes, això com influeix en les persones vulnerables. Si s'infecten, perquè hi haurà probablement un pic i s'infectaran més persones, no? Però, bueno, mentre siguin persones joves, persones vacunades i no representi un problema important en quant al risc d'hospitalitzacions o de formes greus de la malaltia, doncs, bueno, és que haurem de conviure d'aquesta manera durant molt temps.
Entenc que aquí, doctora Campins, sobretot, qui sap que està en aquest grup que ja hem explicat més d'una vegada, de persones vulnerables, ells i elles sí que haurien d'extremar la precaució i seguir utilitzant la mascareta, no? Segurament en aquest sentit.
Evidentment, sí, aquesta és la clau. Seguir utilitzant la mascareta i també aquestes persones, quan tinguin símptomes, per poc importants que siguin aquests símptomes, perquè sabem que aquesta variant dona quadros doncs, que poden semblar un refredat comú, doncs aquestes persones han d'anar al CAP i a aquestes persones se'ls hi ha de fer la prova, no? Així com ara no es recomana fer proves a tothom, fer PCRs o fer tests d'antígens a tothom, a les persones vulnerables sí que se'ls hi ha de fer perquè aquestes persones, al detectar de forma precoç la infecció, és important de cara al seu pronòstic.
Li amoïna el que estem veient aquests dies que està tornant a passar a la Xina, per exemple? Perquè aquests dies es debat molt, diguem-ne, de que aquí tenim la pandèmia molt controlada, que, bueno, doncs, que ha passat el que ha passat amb Omicron, no? I que ens hem infectat tanta i tanta gent, diguem-ne, en aquesta sisena onada. I ara sembla que tots pensem que això ja ha passat, no? I estem pensant en què farem aquesta Setmana Santa, en que el dia 20 ens traurem la mascareta, en que el dia 23 tindrem el primer Sant Jordi sense restriccions des del 2019. Però l'OMS continua dient, ei, alerta, que això no s'ha acabat.
Sí, és que és evident, això no s'ha acabat perquè el virus hi és, el virus circula i, de fet, seguim veient casos cada dia, no? No tant amb ingressos, però sí que persones que s'infecten i, bueno, tots nosaltres segurament en aquests moments tenim persones conegudes que tenen un Covid lleu, no? El que està passant a la Xina ens preocupa, evidentment que ens preocupa perquè allà han tingut una estratègia de Covid zero, no? No han deixat pràcticament circular el virus des del principi, per tant, tenen molt poca immunitat natural, s'han infectat molt poc la població i les cobertures vacunals que tenen, encara que no són dolentes, però ells han utilitzat unes vacunes que tenen una efectivitat més baixa que les vacunes que hem utilitzat nosaltres, no? I tot això els hi posa en un escenari d'una alta desprotecció. I, per tant, seguir amb aquestes estratègies de Covid zero i amb una variant tan transmissible com la Omicron és molt difícil de parar-ho. I, bueno, és el que s'està veient a Xangai en aquests moments, no? I per això ens preocupa perquè, és clar, allò és un caldo de cultiu de virus, podríem dir, no?
O de possibles mutacions, no? Almenys com quan hem anat explicant, no?
Aquí està.
Una darrera qüestió, que sé que en un minut té una reunió, però només li vull demanar si li amoïna que aquest relaxament de la mascareta a tots, diguem-ne, d'alguna manera ens faci pensar doncs, que ara les coses ja no són com eren hi hagi un alentiment en el ritme de vacunació. Estava pensant, sobretot, per exemple, en totes aquelles persones que estan a la franja de 40 o 50 anys que quan s'havien de posar la tercera dosi va esclatar la sisena onada i que, per tant, ara passarien aquests 4 o 5 mesos que recomanaven de deixar passar per posar aquesta cinquena dosi, no? I que potser no se la posin, o que si els nens, per exemple, deixen de portar mascareta a l'escola, hi haurà molts pares que directament pensaran, doncs, si ja no porten ni la mascareta, allò que m'havia plantejat de posar-li la vacuna al nen o la nena, doncs ja no els hi poso.
Sí, no és que m'amoïni perquè pugui passar, és que ja està passant. De fet, ja estem veient que hi ha hagut un enlentiment en aquestes dues darreres setmanes amb el nombre de vacunes que s'estan posant. Un factor pot ser aquest, que hi ha persones que s'han infectat i encara no fa el temps per poder-se posar aquesta tercera dosi, però hi ha altres persones que no és aquest el fet, és el fet de que pensen que estem en una situació molt bona i que, per tant, el virus és molt lleu, el concepte aquest de la gripalització i que no cal posar-se-la. Doncs en aquestes persones jo el que els diria és que el fet de posar-se les dosis de record és molt important, no només per no agafar la infecció, perquè no és així, et poses la tercera dosis i pots agafar igualment la infecció, perquè sabem que aquestes vacunes no eviten del tot l'infectar-te. El que sí eviten són les formes greus i, per tant, ningú està absent, encara que sigui una persona jove, de poder fer una forma greu de la malaltia. No té el mateix risc una persona de més de 60 anys, però el risc zero no existeix.
Els nens també, doctora Campins? Vostè recomana ara que els nens... Perquè els nens primer vam decidir que no, quan va esclatar Omicron, diguem-ne, vam córrer tots a dir sí, els nens també que es vacunin, que estem veient que Omicron corria com la pólvora a les escoles. Ara és moment de recordar als pares que els nens també és bo que es vacunin, o amb la situació actual potser no és prioritari?
El que és prioritari és que els nens que s'han posat la primera dosi es posin la segona, o els que s'han posat la primera i s'han infectat, quan els hi toqui es posin la segona. Posar primeres dosis o iniciar la vacunació en els nens en aquests moments, pues, bueno, jo crec que és més prioritari el que es vacunin les persones més grans que encara no s'han vacunat o que es posin les terceres dosis les persones més grans. Els nens en aquests moments, doncs, en aquests moments no és tan prioritari, no és tan important.
Doctora Campins, moltes gràcies per ser-hi aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé, molt bon dia. La doctora Magda Campins, que és la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, a banda de presidenta del Consell Científic Assessor del Govern en matèria de Covid-19, amb qui hem pogut parlar, qui saludem en aquests moments, és el doctor Juan Pablo Orcajada, que és el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia, però de l'Hospital del Mar de la ciutat de Barcelona. Doctor Orcajada, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí a Ràdio Estel en directe al matí, a Ràdio Estel. És un bon moment, doctor Cajada, per treure la mascareta en interiors?
Jo crec que és una mica d'hora, segons en quins puestos. Jo crec que en les escoles es pot treure, com està demanant el conseller Tugimón de començar i que es podria haver començat prèviament, perquè l'objectiu que tenim ara és vigilar els pacients que siguin més vulnerables, les persones que puguin desenvolupar una malaltia més greu. Clar, aquests no hi són a les escoles i, per tant, és un àmbit en el que aquest risc, no, de contagiar a persones vulnerables que puguin desenvolupar una malaltia greu, inclús estan vacunats, és un risc que quasi no existeix a les escoles. No? Ah. El problema és que hi ha interiors a les que aquestes persones poden accedir-hi.
En quins espais està pensant, doctor?
Clar, que per això aquesta recomanació vindrà acompanyada de que no es treu les mascaretes a tot arreu, sinó que als hospitals, a les residències, a puestos on pugui haver una concentració més elevada de pacients vulnerables, doncs és prudent mantenir-la.
Això, per exemple, inclouria, estic pensant, no sé, en un centre comercial, és evident, però potser un supermercat o un mercat, per exemple?
Clar, és que aquí és on pots tenir, no? Aquí on pots tenir gent vulnerable i, home, hi ha mercats, el que és el mercat, no? El clàssic mercat, són espais molt amplis i per molt que no...
I sovint ventilats, diguem-ne, a més...
Sí, jo crec que un mercat molt gran és quasi com si fos una nau industrial, no? Allò amb sostres elevadíssims. Home, allà és difícil que hi hagi una concentració molt elevada de virus en comparació amb un amb un local petit, no? Amb sostres baixos i amb una concentració molt elevada de persones.
Clar, jo, escoltant-lo vostè, i escoltàvem ara fa uns instants la doctora Campins, clar, hi ha aquest concepte de persona vulnerable que jo crec que hi ha una línia fina de com definir-ho perquè la gent s'hi senti interpel·lada, no? Perquè jo crec que si una persona doncs, té una malaltia prèvia, ràpidament s'identificarà en aquest grup vulnerable, però estic pensant en que hi haurà moltes persones que tinguin 60, 65, 66 anys, que es trobin bé de salut i que no tinguin res associat i que potser no s'autoclassifiquen com a persona vulnerable. I no sé si potser ho haurien de fer a partir d'aquest moment en què hi hagi aquesta situació de retirada de mascaretes.
Sí, és necessari. Jo crec que és necessari recordar quins són els pacients vulnerables. No? És necessari recordar que per sobre dels 60 anys hi ha el risc de tenir una Covid greu augmenta, i per sobre dels 70 encara més.
Això encara que no es tingui... Ho dic perquè jo crec que és important, això, doctor. Si com vostè diu, per damunt de 60 anys, fins i tot si és una persona absolutament sana, que no té cap patologia associada, és a dir, que l'única cosa que tindria per entrar en el grup d'edat seria, en el grup de risc, seria l'edat.
Sí. Home, el que passa que el risc d'una persona de 60 anys prèviament sana, que no tingui cap patologia de base, o de 62 anys, en comparació amb una persona de la mateixa edat que tingui una malaltia hematològica, per exemple, pues no té res a veure.
Clar.
És una qüestió d'escales de risc, però és veritat que una persona per sobre dels 60, sobretot per sobre dels 65, en comparació amb una persona més jove, doncs el risc és més alt. El risc és més alt. Per tant, jo crec que en aquestes recomanacions que sortiran, segurament no, es donarà la recomanació de que aquestes persones haurien de continuar portant la mascareta independentment de que no sigui obligatori, no? En llocs interiors, perquè, bueno, perquè el risc de contagi augmentarà en el moment en què tothom no porti la mascareta, perquè, clar, estem traient barreres al virus.
Dona per fet, per tant, una pujada de casos?
Podria.
Tot i que ara, com que els contem diferents, tampoc ho tinc tan clar. Si ho arribarem a detectar o no. Sí.
Home, saps què passa? Que al mateix temps hi ha la política de començar a no fer testos...
Per això pregunto, eh? Per això mentre ho deia, meu altre, pensava que no ho tinc tan clar si ho notarem.
S'està barrejant dos aspectes, sobretot el tema de la diferent vigilància, no? De que la vigilància serà diferent. Que no podrem fer comparacions durant unes èpoques, no podrem fer gaires comparacions amb el que veníem tenint. Després, quan tinguem les noves xifres, no, de casos greus, de número d'hospitalitzacions, de pacients ingressats a la UCI, que és el que es comptabilitzarà fonamentalment, i de los sistemas centinella, llavors sí que una vegada que es tinguin les xifres establertes, no, i tenir els paràmetres comparatius, doncs, bueno, es podrà tenir, no, referències per dir si pugem o baixem, no?
Clar.
Però en el moment en què es comencen a deixar de fer testos com es feien, que de fet l'OMS ha recomanat que no es deixi de fer tan ràpidament com s'està en alguns països, no, de deixar de fer testos, perquè pot haver aquest problema de que no saps on ets. Si has de prendre mesures, potser quan arribin els problemes ja potser pot ser tard, i jo crec que la informació en aquest cas és poder, no? És poder en el sentit de poder reaccionar a temps si tens les dades més acurades que no pas reduir el sistema de vigilància. Per tant, es pot barrejar.
Quina situació teniu ara a l'hospital, doctor Cajada?
El problema és a l'hospital. L'hospital ara està millor. L'hospital estem millor. Per cert, que sóc el cap de malalties infeccioses, no d'epidemiologia.
Ah, disculpa. Cap de malalties infeccioses, bueno, de l'Hospital del Mar. Sí.
Sí. Però els malalts, ara hi ha menys malalts quan venen ingressant. O sigui, ingressen molts menys malalts, no?
Vull dir, perquè fa, per exemple, un mes aproximadament que vam parlar amb el seu company, amb el doctor Guerri, ens deia ara mateix tenim més problema amb la grip que amb la Covid, diguem-ne, a l'hospital, no? Pel que fa als ingressos,
sí.
Clar, no sé ara, diguem-ne, han passat aquestes 4-5 setmanes, en quin punt esteu?
Sí, continuem tenint més casos de grip que de Covid. Encara, el que passa és que no és una allau de pacients de grip com altres onades de grip. No? Uh-huh. És una grip, enguany és veritat que hem passat a la fase epidèmica de grip, però no estem tenint aquells quantitat d'ingressos deguts a la grip com altres hiverns, no? Llavors, en aquest sentit, és un avantatge.
Us amoïna, abans en parlava amb la doctora Campins i també m'agradaria saber la seva opinió. Li demanava per les informacions que ens estan arribant de la Xina, del que està passant amb Omicron. Li amoïna a vostè especialment alguna qüestió del que sabem que està passant allà?
Sí. Sí. El fet de que hi hagi països que no tenen una política de vacunació potent com la nostra és molt preocupant, perquè són possibles focus de noves mutacions, de noves variants, i aquestes variants es puguin estendre pel món. No? De fet, ja s'ha detectat una nova variant, que és una combinació entre la variant BA1 d'Omicron i la sigilosa que dèiem. No? Ja s'han combinat les dues, es diu la variant XE,
sí.
Que ja s'ha començat a detectar al Regne Unit. Bueno, el virus vol canviar, el virus vol continuar fent nosa i el virus es voldrà saltar la vacuna.
Què en sabem d'aquesta variant XE?
Aquesta variant és una variant similar a la Omicron,
sí.
però que inclús es considera dins de l'Omicron, no? Però és un subtipus d'Omicron, però que encara es contagia més ràpid que les anteriors.
No? Encara més ràpid que Omicron?
Més ràpid que Omicron, sí. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
I aquest és el tema, bueno, encara no hi ha tants casos com per fer grans estudis estadístics, però aparentment té una capacitat de transmissió més ràpida que la Omicron BA1, que era l'original.
Uh-huh. I de gravetat?
De gravetat no se sap. De gravetat no se sap. Sembla que podria ser semblant, però aquesta és la pandèmia de la incertidumbre. Per això quan ens pregunteu, no?, si estem amoïnats per la situació d'altres països, la resposta és sí, perquè en el moment en què en altres països està el tema descontrolat, com està passant ara a la Xina, per manca de vacunació, per cert, això es pot contagiar a la resta del món en qüestió de setmanes.
Suposo que d'aquí hi ha el missatge de no baixar la guàrdia, no, doctor Cajada?
Absolutament, absolutament. Per això hi ha alguns que pensem que no es pot córrer tant, intentar reduir tot tan ràpid i treure tot i a aquesta velocitat, perquè encara podem tenir problemes. Llavors, home, si es comencen a desglaonar algunes de les mesures, que jo crec que també s'ha de pensar en la població, no?, i en aspectes socials, s'ha de tenir els mecanismes de tornar enrere. S'ha de tenir els mecanismes de tornar enrere ràpidament en cas de que la cosa torni a empitjorar, i això com a societat ho hem d'assumir. El gran problema és que pensem que s'ha desaparegut, i això malauradament no ha desaparegut, i hem d'estar a l'aguait, molt a l'aguait.
El doctor Juan Pablo Orcajades, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Orcajada, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres. Bon
dia. Que vagi molt bé. Passen 2 minuts ja del punt de les 9 del matí. Ara en seguirem parlant, evidentment, també en temps de tertúlia, aquest dijous, amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Jordi Barbeta i amb l'Estefania Molina.